La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 9 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que estrena nou estudiant en pràctiques. De seguida us el presentem i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, el guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, com dèiem, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosa. Sàmonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
S'han portat bé els Reis, eh?
Sí, molt bé, molt bé.
Va, en què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui les polèmiques agafen tot el protagonisme. Què ha passat entre Shakira i Piqué durant les últimes hores? Per què tornen a estar com gat i gos? I encara més, què ha dit el príncep Enric d'Anglaterra a la seva última entrevista televisiva que ha fet revolucionar un cop més a la família reial britànica? Doncs quedeu-vos perquè en uns minuts us explico tot això i molt més a la cara B de la caravana.
I quina serà d'avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia esbrinarem com han viscut la gent del carrer la tornada a la feina o a l'escola. Us donarem alguns consells per gestionar-ho tot millor de la mà de la nostra experta d'avui.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda i avui escoltarem el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, amb qui analitzarem, entre d'altres temes d'actualitat, la sala al Capitoli, el Palau de la Presidència i el Tribunal Suprem de Brasil per part dels seguidors de Bolsonaro.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Mariona Batalla, Uri Batalla i Scotty Deca, els membres del grup de música Flora, que avui pugen a la caravana per presentar el seu primer disc, Llegenda. Un disc que ens parla de fracassos, de decepcions i de vulnerabilitat des d'una forma constructiva.
I escolteu una cosa, fa només 9 dies que som de ple al 2023 i les dones assassinades a mans de la seva parella ja en són 5. La pregunta, doncs, es fa evident. Què estem fent malament com a societat perquè els números no parin de créixer, Nina?
Per parlar-ne de tot plegat, comptarem amb experts en la matèria com Gregorio Gómez, cofundador i secretari d'ALMA, Associació contra la Violència de Gènere, Núria González, advocada i activista feminista, i Rosa Cobo, sociòloga i professora de la Universitat de Corunya.
I a la darrera hora de programa parlarem de filosofia i d'òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà de la paradoxa de la privacitat i descobrirem com cada setmana un dels seus tuits. A més, també la directora d'escena i divulgadora musical, Maria Boronkova, ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera. Avui, la viu d'Alegre de Franz Lehár.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem programa, com sempre, preguntar-nos a qui ha estalquejat l'Andreu.
Doncs mireu, avui he decidit estalquejar la cantant del grup Flora, la Mariona Batalla. Us he de dir que és potser dels perfils més extravagants que m'he trobat fins a dia d'avui en el que porto de programa i fent aquesta secció. He de dir que poca broma perquè té més de 10.000 seguidors, el que n'anomenaríem en clau de màrqueting com a microinfluencer. Us agraden, les classes que us dono de vegades?
Sí, un gran descobriment, el d'avui, eh?
Però més enllà de tot això, us he de dir que m'encanten les ungles que porta, d'aquestes llargues a l'estil Batguial, però el que més m'agrada són els seus eyeliners, és a dir, les ratlles dels ulls. Sobretot, he de dir, el de la foto del 9 d'abril del 2022. És molt fort, com una persona sola es pot arribar a fer aquestes virgueries, perquè, ja en direu, és tot un món, això dels eyeliners, i ho dic perquè les meves amigues sempre s'intenten ajudar entre elles a fer-se'ls.
Eyeliners es diu ara, això?
Eyeliners, sí.
Tota la vida fer-se la ratlla a l'ull?
Sí.
Ara ja no.
Eyeliner. Ai, Joan, ai.
Exacte. És que es fan moltes, com estava dient, es fan moltes virgueries, perquè, per exemple, en una fotografia, doncs ens porta un eyeliner amb flors, i he de dir que diguéssim, la descripció de la fotografia m'ha fet bastanta gràcia, que era Sant Jordi calienta que sales.
Veus?
Sí, està bé. Ara bé, us he de dir una coseta. Si no us agraden les persones amb tatuatges, aquest perfil em sap greu dir-ho, però no és apte per vosaltres. Perquè té molts tatuatges. Per mi sí, eh? I me n'he donat, mirant el seu Instagram, que potser l'única part del cos que no té tatuada o que li falti per tatuar és la cara. Llavors, ens va plena de tatuatges. Ja ho veureu. He de dir, uns tatuatges... Sí, 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 clar. Tant i tant. Però he de dir, uns tatuatges bastant... bastant ben macos, diguéssim. No sé com dir-ho.
Ai, el Jordi de l'Andreu.
Vols dir ben parits? Digues
sí,
ben parits.
Exactament, ben parits.
Parlem, clar.
Potser també el que em fa més coseta d'ella són els piercings, perquè en té uns quants, bastants. Però mireu, també, per gustos, colors. Però així que amb el vostre permís, per ser una tia sense vergonyes, l'aprovo, perquè moltes en falten com ella.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us parlo del toc de tenir coses entre les dents.
Ui.
Menjar entre les dents, per ser exactes.
Però per què sempre fas aquestes coses a les 3 de la tarda? Que la
no, mireu, perquè justament també va molt bé amb aquest horari. I a més també, segur que ja esteu d'acord amb mi, que ara amb tots els dinars familiars, sopars de Nadal, us hi heu trobat. I és el moment aquell en què acabes de menjar i dius hi ha una coseta entre les dents que no puc treure. Llavors comences... Hi ha tres fases, en el meu cas.
Aquell sorollet.
Sí.
ASMR.
Hi ha tres fases, per exemple. La primera, jugar amb la llengua, aviam si ho aconsegueixes treure.
Això és el sorollet.
Perquè ningú se n'enteri.
Sí.
Llavors, passes ja a l'escuradents.
Sí.
Que aquest ja és una mica un tema...
Escuradents és una mica de senyor amb caliquenyo, eh?
Ah, exactament.
Val.
El meu avi, ben dinat sempre.
Ai.
Jo sempre li porto un escuradents.
I fuma ben... caliquenyos o no?
No.
Veus?
No, he de dir que és un moment bastant incòmode, el tema de l'escuradents, eh? Allà al mig de la taula, perquè potser llavors treus allò... Bueno, millor no parlar-ne.
Vull saber quin és el tercer pas.
Sí, sí.
El tercer pas és, ja me n'he cansat, me'n vaig a rentar les dents. Ah. Ja n'hi ha prou.
Igual que fos el primer, també, eh?
Com sí, com? Estaria bé, no?
Estaria bé que fos el primer.
No, però llavors no t'has d'aixecar de la taula, saps què et vull dir? Si ho aconseguis treure jugant amb la llengua, doncs mira, ai, ningú se n'entere i continues seient a la taula.
Ho dius, la gent que...
Doncs a veure, algú em pot explicar per què...
Ho ha dit amb molta ràbia.
Perdó.
Ai.
Algú em pot explicar per què molts dels influencers se n'estan anant de vacances a Punta Cana?
Tu creguis
que
això.
Que raó, surteus?
Tu creguis això, que és el fons de l'Instagram.
Que no. No.
És veritat.
És que no sé què passa, però he vist molts instagramers que s'han anat allà. A Punta Cana, Costa Rica, tota aquesta zona. Llavors, crec que mai havia dit... Sí, clar que m'agradaria, però crec que mai havia dit que odio a un instagramer o un influencer. I els odio. Avui sí que els odio.
Ai, què et fa feliç, però?
Doncs mireu, l'altre dia vaig veure un reels d'aquest xorres, diguéssim, perquè em va representar tant que deia «Otro año más gastando el dinero en viajes y no en pañales». M'encanta, perquè sóc així. Sí, i això
vull dir,
em fa feliç.
Tens 24 anys.
Tu en pañales poc, sí, també t'ho dic.
Bé, qui sap...
Ara l'Andreu tindrà un fill per allà.
Ens has de dir alguna cosa,
sí,
Andreu?
No, us he de dir, no us he de dir cap cosa. I avui us he de dir que vinc amb partida doble. I és que em fa feliç, i suposo que ens fa feliç a tots,
sí,
anunciar l'estrena de la nova aplicació de Ràdio Estel, però en aquest cas 100% musical, amb temacles dels anys 60 i fins a l'actualitat, com el que estem escoltant ara mateix, que és Tòxic, de Britney Spears. Mm. I podeu gaudir de tota aquesta música a través de la nostra aplicació per Android i iOS Ràdio Estel oficial.
Jo em conec bastants de fanàtics de Britney Spears, que són tòxics, a més. Per tant...
Ui, ja està. Ui.
Ja l'hem tirat.
Xascarrillo,
no. Ganivetasso.
Vols dir el nom i el cognom, ja?
Podria, però no ho faré.
Un altre dia.
Anem al propòsit de l'altre dia, Andreu.
Era portar-me bé la nit de Reis i crec que ho vaig aconseguir. Anar a dormir d'hora, obrir els regals amb la família, el matí següent, plan perfecte.
Veus que bé?
Sí.
No et preguntarem l'hora.
No.
Perquè d'hora pot ser d'hora a la nit o d'hora al
matí. Sí, a la matinada. Saps què? M'ho imaginava.
Sí. Nou propòsit per avui, va.
Doncs mireu, em marco un propòsit per aquesta setmana i espero aconseguir-lo. Si us plau, no digueu res, vale? Fins que jo acabi.
Ui.
Després ja poden començar a sortir els ganivets per aquí.
Vinga, va.
Apuntar-me al gimnàs i anar-hi 3 cops per setmana.
Mentida!
He dit que no diguéssiu res.
Mentiroso.
No rigueu. Home, però... És que ho necessito intentar.
Què has dit? 3 cops per setmana?
Sí. Ho necessito intentar. Amb els dinars i sopars d'aquestes dues setmanes comencen a pesar. Sabeu què vull dir? L'altre dia em vaig pesar i...
Farem una cosa. Demà t'apuntes al gimnàs?
Sí.
O bé, aquesta tarda, vaja. No?
Aquesta tarda vaig a fer una cervesa. Llavors...
Va, comencem bé. comencem bé per anar al gimnàs.
Puc dir una cosa?
Sí, mai tant, sempre.
Diu que està tip d'aquests dies, però ha menjat pasta una altra vegada. Sí. No et passa pel cap menjar una amanideta així lleugereta?
Mira, avui per sopar li vaig dir a la meva companya de pis, em faré una amanida.
Amanida per sopar no va bé.
Està gravat.
Mira, això... Escolta'm, demà t'apuntes al gimnàs, l'únic que voldrem saber és fins quan et dura el carnet.
Ah, no. És que lo bo d'aquesta situació és que a mi el carnet em duré molt. El problema és que sí, vaig.
Pagues, però no hi vas.
Exactament.
Val. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 12 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria, què ens expliques avui?
A veure, avui us aviso que porto una cara B molt polèmica.
Ai.
Ens agraden les polèmiques.
Sempre.
Oi, i els salseos.
Quan no ens afectin a nosaltres, eh?
I tant.
Teniu alguna idea del que ha passat durant les últimes hores perquè hi ha hagut tanta polèmica? Algun nom que em pugueu dir?
Jo he desconnectat de la vida.
Ah.
Dura declaració.
Anem cap a Shakira?
Molt bé,
sí?
Joan. Estàs al dia.
Sí.
En aquest cas, la primera polèmica, doncs, com deies, ens la porta ni més ni menys que Shakira i Gerard Piqué, que tampoc és cap novetat, no?, perquè cada dos per tres estan en conflicte. Però sembla que aquesta guerra no té final, eh? Ni després d'arribar a un acord. Sabeu que ho vam explicar.
Sí, és veritat.
Tens raó.
Doncs no, els hi agrada discutir. En aquesta ocasió ha estat la mateixa cantant qui ha emès un comunicat a través de la seva oficina de comunicació, on es mostra, atenció, altament molesta per l'aparició del seu fill gran, en Milan, de 9 anys, a un esdeveniment de Twitch, organitzat per la seva exparella, Gerard Piqué, juntament amb l'streamer Ibai Llanos, aquest cap de setmana. Ho heu vist, vosaltres?
Jo això sí que ho he vist, veus? He desconnectat, però no tant.
Desconnectat, eh?
No, ja ha generat polèmica.
Sí. Que, per cert, aquest Twitch del que us parlava va sortir, com dèiem, el fill de Gerard Piqué, i aquest tio és molt bo, eh? El fill de Gerard Piqué se'ls va menjar tots, eh?
Oi tant.
Sí, un humor i una facilitat per parlar que vaig dir...
I desmuntant a son pare, que això també em va agradar.
Sí, correcte.
Algun dia haurem de parlar dels menors a les xarxes.
Sí, és que aquí està el tema, no? Perquè, com us deia, la cantant no li va sentar gens bé l'exposició d'un dels seus fills sense la seva autorització, per tant, aquest és un detall important, en una plataforma tan gran, tan multitudinària. De fet, normal que li senti malament perquè fons de l'entorn de la Shakira han assegurat que la cantant en cap cas va donar consentiment previ ni va ser consultada respecte a la participació del seu fill. Per tant, si és així, jo també em molestaria, perquè aquest nano té 9 anys, vull dir...
9 anys, eh?
9 anys. Per si algun oient encara va perdut, els fets es remunten aquest dissabte passat, que va ser 7 de gener, quan un dels fills de l'exparella doncs, va formar part de la presentació del nou projecte esportiu presidit pel seu pare, Gerard Piqué, que és la Kings League, que en vam parlar dimecres passat. Exacte. En aquest programa, la tertúlia esportiva, i que és bàsicament una lliga de futbol virtual en la que participen streamers i exjugadors de futbol professional. Que, per cert, l'altre dia vaig veure el Saque, que en parlàvem a la tertúlia esportiva, que és aquest Saque.
Tira la pilota enmig.
Tira la pilota i qui arriba primer guanya.
Sí.
Increïble, aquest Saque, eh? Sí, com, no sé com no s'han trencat més genolls. Bé, en aquest cas, del fill i víctima, podríem dir, de tot plegat, en Milan sí que és veritat que es va mostrar molt còmode, com dèiem, davant les càmeres. Tot i això, la seva presència no estava justificada ni molt menys acceptada per la seva mare, que en una cara de la moneda sentencia l'aparició del seu fill tot dient que mi hijo no es el anuncio, sentència directa. I a l'altra cara de la moneda tenim a Gerard Piqué defensant-se i dient que la seva presència, la seva aparició, no estava planificada, sinó que va ser una cosa espontània. En tot cas, Gerard Piqué, si és una cosa espontània, consulteu a la mare.
Estaria bé.
No? Penseu igual?
Sí, clar, és que
té 9 anys, eh? Vull dir. Sí, com sigui aquesta, i ho sabem tots ja, n'hem anat parlant, no és l'única polèmica de l'exparella, així que esperem que aquest 2023 els hi porti una mica de pau.
Estaria
perquè
bé.
Sap greu per ells.
Estaria bé.
Sí.
Vols xascarrillo?
Sí.
Per nosaltres, el 2003 ja ens ha portat una mica de pau.
He dit 2003?
De pau. 2023,
ah.
Perdó.
Què? Mira, no he entès el xascarrillo.
Uau.
Jo tampoc, no?
Ah, sí. Ah, molt bé. Ah. És veritat.
De Pau Canyes.
Sí, de Pau Canyes. Veus? Sí, correcte. Res, i seguim amb les polèmiques, perquè us he dit que era una cara bé molt polèmica, i ara toca parlar de la Casa Reial Britànica.
I tal com he anat explicant,
s'enfronta a una de les crisis més profundes des dels anys de la Lady Di, eh? I no és cap broma el que us dic. La setmana passada ja us vaig dir en aquest programa alguna de les coses que el príncep Enric explicava en les seves memòries, que es publiquen, per cert, demà, Doncs molta atenció, perquè a l'última hora arriba a través d'una entrevista que el mateix Enric va concedir aquest diumenge a una cadena britànica fent promoció del seu llibre, on un dia més, què fa? Doncs va exposar els draps bruts i escàndols de la família reial britànica. N'heu sentit a dir alguna coseta?
Alguna coseta, alguna coseta.
Cosetes, cosetes. Avui no esteu parladors, què us passa?
No, de fet, si no m'equivoco, sí? Totes les filtracions del llibre de Harry venen per l'editorial espanyola.
Ah, sí? Bé, això no ho sabia jo.
Que som així de pioners.
Sí, en tot.
És que ens agrada el bif.
Ja ho hem dit. Ens
agrada el bif. Mira, ja no diré polèmica, diré bif.
Sí, exacte. Molt bé, Núria.
Va, orelles ben obertes, perquè les declaracions són fortes. D'una banda, el duc de Sussex va assegurar que es vol reconciliar amb la seva família, però, perquè sempre hi ha un però, doncs no va dubtar a parlar de les baralles amb agressions físiques, també del consum de drogues i, atenció, de la petició que el seu germà i ell van fer al seu pare perquè no es casés amb la seva actual esposa, Camila. Declaracions dures, eh? I per si fos poc, doncs també va acusar l'actual reina consort de fer filtracions interessades a la premsa. Què, com us quedeu? Patam-pum-pam.
Com ho has dit,
no?
Això?
Patam-pum-pam. Sí, del 2023.
Bastant sí. Patam-pum-pam.
Sí, sí. D'agressions, en van parlar l'últim dia, us en recordeu?
Sí, home. Sí.
Però drogues, dir que Camila ha filtrat coses a la premsa...
És molt fort.
Alerta, que aquí ve un tsunami gros. Ara bé, a l'entrevista cal dir també hi van haver moments on el protagonista va parlar de la seva difunta mare, Lady Di, on va recordar el que va sentir quan va veure les imatges de l'accident de trànsit, on va morir. Va assegurar, i llegeixo literalment, que en algunes fotos es veia les cares dels paparazzi reflectides del cotxe, que no paraven de fer-li fotos, inclús ni quan es trobava al seient inconscient, i que cap d'ells la va ajudar. Aquestes sí que són declaracions dures.
Sí. Ara.
Molt
ara.
Sí. Sigui com sigui, el més destacat de l'entrevista cal dir que són les crítiques que el príncep Enric va fer sobretot al seu germà, i de les que parlàvem, no?, la setmana passada, però també crítiques cap al seu pare, el rei Carles III, i també a la resta de la família reial britànica, és a dir, a tothom.
A tot, sí.
Ha repartit per tothom.
Sí.
No s'hi està, de res.
I un dels moments claus que descriu el príncep Enric a l'entrevista és la baralla amb el seu germà, que ja en vam parlar, però també quan descriu les tensions entre els dos prínceps i les seves parelles, no? Amb Meghan Markle, tot això.
Sí.
Tot assegurant que el seu germà Guillem i la seva esposa Caterina no van acollir prou bé a la seva esposa, la Meghan, quan va entrar a la família reial. Bé, això crec que ja ho sabíem.
Sí.
Sí.
A tot això, que sabíeu també que el príncep Enric també va explicar que no ha vist a la seva família des del funeral de la seva àvia, de la reina, que va ser al setembre, si no m'equivoco, i que sí que espera, com us deia, una reconciliació, però no sense abans demanar, alerta, responsabilitat a la crisi reial. De fet, va dir literalment, vull la reconciliació, però primer s'han de retre comptes. Per tant, a veure, demanar reconciliació, però jo retre comptes, no sé.
Cosites,
quins comptes vol...
I va afegir també dient, no poden continuar dient que estic paranoic amb totes les proves que hi ha. Déu-n'hi-do quin titular, eh?
Sí, sí, va fort, va fort.
Sí, sí, en fi, la crisi reial britànica és més que evident i espereu perquè de titulars com aquest n'aniran sortint. De fet, demà, com us deia, és el dia en el que es publicarà les memòries. Per tant, només em queda dir que seguirem informant.
I anem cap a la musiqueta de la Gravé, va.
Sí, i avui la notícia musical ens la porta The Weeknd. Sabeu qui és, The Weeknd o no?
Sí, clar.
Ah, carai, val. I és que aquesta matinada el cantant, compositor i productor canadenc ha sorprès a tots els seus seguidors amb la publicació del videoclip del seu single Is There Someone Else per celebrar els 365 dies de la publicació del seu nou disc Down FM. En aquest videoclip, els triangles amorosos, la idea de les infidelitats sospites i l'anonimat tornen a agafar tot el protagonisme, convertint-se, doncs, en l'eix central d'un videoclip amb una estètica del tot poderosa. D'aquesta manera, ara sí, ja tenim aquí el videoclip d'aquesta cançó, que de ben segur doncs, sonarà en directe al proper concert de Weeknd, que serà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el proper 20 de juliol.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa que mentre canta penta els micròfons d'aquesta casa, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs la pregunta del dia en un dilluns, dia 9 de gener com aquest, no podia ser una altra que... Com has viscut la tornada a la rutina?
Ai.
Senyores i senyors, nens i nenes,
dolor,
gent
això,
estimada que ens escolta, avui ha estat un dia molt difícil per a molts de vosaltres.
Sí.
Hem tornat oficialment a la rutina tots i totes, eh? Aquelles persones que tenien la sort d'estar de festa,
sí,
ja no ho estan, eh? Ha arribat el torn de tornar a les oficines,
fatal,
a les escoles i a les universitats.
Fatal,
fatal. I no desesperem, perquè, com sempre en aquest programa, us portem solucions, Joan.
Ara.
Sí o no? O sigui, la cara ve de Núria
Ros.
I la pregunta del dia són les vostres seccions de confiança, que no poden faltar mai.
Correcte, la secció de l'Andreu és secció de desconfiança.
No, però l'Andreu no porta solucions, l'Andreu porta salseig, que també ens agrada molt i ens fa viure, per tant, també és necessària pel dia a dia. Avui, Joan, tot i haver treballat la setmana anterior, tu t'has sentit... T'ha costat venir a la feina?
Dilluns passat vam treballar igual.
Per això et dic, tot i haver treballat la setmana anterior...
No m'ha costat gens.
I la setmana anterior? Et va costar?
Tampoc.
Ah, doncs mira, no li ha costat gens.
A mi em costa quan hi ha un període llarg.
Val, però per tant, dilluns passat, que hem tornat de vacances de Nadal.
Després d'una setmana.
Sí.
Considerem una setmana període
correcte,
llarg?
Correcte, sí. Sí, perquè ja som uns adults que
doncs,
comencem
no,
a...
No, tampoc.
Tampoc. Doncs a mi i a l'Andreu, la nostra estimadíssima Andreu, ens ha costat moltíssim.
Sí, i s'ha notat.
Moltíssim.
Eh?
A mi, això de tenir un pont tan nadalenc amb els Reis, la família i els últims dinars, doncs no m'ha anat massa bé, t'haig
no?
de dir. No, perquè el meu cos...
Però pels Reis o per tornar a la feina? Perquè no m'està quedant clar.
No, no per Reis, ni, o sigui, per tornar a la feina.
Per
perquè,
tornar
clar,
a la feina.
El meu cos tornava a estar de vacances de Nadal, i
val,
no pot ser. No tenia una setmana, tenia
veus?
Tres dies, les quals només un... no era de cap de setmana, m'explico.
No.
És igual.
Però endavant.
És igual. Tirem endavant, que si no ens posem en un altre jardí, com sempre. Escoltem com la gent dels carrers del barri de Sants viu tot plegat. Com viuen la tornada a la rutina?
Hay que ser sinceros.
Sí, claro.
Un poco como una mierda. Anímicamente fatal.
Con poca gana, la verdad que poca gana. Porque de vacaciones he estado bien, ¿eh? Pero, bueno, esto, hay que trabajar y puto.
Du, una miqueta.
Sí, he tingut festes. Bueno, costa una mica el primer dia, però és el que ens toca. O sigui, ja ho sabíem que arribaria, ¿no? Pues, endavant.
Me he encontrado fatal de
sí?
la espalda.
Sí.
Claro, todo el día en el sofá, ya me dirás.
Venim del primer examen i, bueno, de moment, bé. Renfe no ha tingut tampoc retrasos ni res.
Teníeu ganes d'anar a la uni avui al matí?
No, la veritat.
Zero ganes.
Com heu superat això?
Doncs...
Amb ganes.
T'hem aixecat i hem vingut.
T'hem aixecat i, bueno, ja està.
Duc, sí. Molt dur, això.
Tornar a aixecar-se a les 7
sí.
i mitja.
I tornar i que siguin ja els exàmens directament. Fatal. Doncs
pues em sembla bé, perquè jo porto tot el Nadal corrent, llavors com m'alegra veure que la gent també com torna el dia a dia i com al final ens igualem amb aquesta condició. Sí, sí.
Bé, doncs la tornada a la rutina, normal, com sempre, aprofitant els dies de festa, intentar carregar piles per arribar amb les màximes ganes a la feina, que no és fàcil, i res, espero que tothom li hagi anat igual de bé. Sempre costa, però si et mentalitzes amb temps i t'has passat aquests dies de la millor manera en família, doncs és més fàcil.
M'agrada molt, Nina, la gent que diu posa't el que hi ha.
Sí, i la dona que doncs, després de tants dies al sofà li fa mal l'esquena a l'hora de llevar-se. També és normal, eh?
Sí,
també et dic, o sigui, al final no pot ser això. A mi em costen tant les tornades que tinc un ritual.
Sí?
Sí.
Ai.
És una mena de mentalització. O sigui,
sí,
decideixo la tarda nit anterior a la tornada, he de fer el que em vingui de gust i a poder ser sense massa esforç per evitar cansar-me molt.
Ah, però un ritual xulo.
Sí. Llavors, aleshores, què faig? Doncs o llegeixo un llibre, o em poso a mirar una sèrie,
sí,
o jugo videojocs, o miro un directe. Et sembla bé? O sigui, qualsevol cosa que no sigui massa costosa, que m'agradi...
A tu et sembla bé, Nina.
I que no m'atabali
massa. Tu estàs contenta?
Jo estic supercontenta.
Perfecte, doncs endavant.
Tu, Joan, tens cap ritual?
No.
Com et mentalitzes?
Sí, de fet...
Mira, veus? Ara t'he pillat.
Sí. El dia abans vaig a dormir molt d'hora.
Molt d'hora?
Molt d'hora.
Què vol dir? A les
molt
9
d'hora
de,
vol dir, sí, a les 9.
Sí?
Sí.
I dorms d'una tirada?
No.
Et despertes abans?
Escolto música, coses així.
Ah, molt bé.
Sí,
doncs
sí,
això
sí,
ja seria
sí,
un ritual, veus?
Sí.
Escoltem què fa la gent del carrer. Com
va,
es mentalitzen? Vinga.
Si intenta anar a dormir abans, jo crec, però s'aconsegueix? No, però
no
s'intenta.
Hombre, tengo descanso bien.
Bueno, es visualitzar en positiu el dia següent, no?
Un audio de TikTok de hazlo y te saldrá bien el examen.
Marcar-te algun objectiu durant el dia, complir-lo i i anar tirant.
No, perquè tampoc, la veritat és que tampoc em costa tant. No necessito un ritual.
No, gens, ja, en veritat crec com que en si una miqueta la rutina després de les vacances i que al final em va bé i no les desitjo, però com sí que em conforten, llavors com no tinc cap problema per assumir-les.
Pensar en positiu i ja està, que sigui el que hagi és.
Pensar en positiu.
Sí, em fa gràcia perquè
pensar diuen... en positiu sempre.
Sí, pensar en positiu. De fet, hi ha un home que sí que ens ho diu, eh?
Però no acompanyava el missatge amb el to de veu.
No.
Era pensar en positiu.
Sí, aquesta noia era la de la Renfe, no m'ha fallat, per tant, mira, mica en mica. I exàmens. Per què els exàmens? Els exàmens als universitaris, molts d'ells, menys els de la Pompeu
comencen
Fabra...
Comencen avui, eh?
Comencen els exàmens amb la tornada dels Nadals.
Molta llavors, sort amb ells i amb
molta
elles.
Molta sort. De fet, estem amb vosaltres, ens encanten les vostres decoloracions, no va dir.
De coloracions?
Declaracions. I, doncs, ja ho veieu, els únics que es plantegen quelcom són els que això pensen en positiu, eh? Hi ha un noi que diu al final que, que després de tornar de les vacances li agrada tornar a la rutina perquè li dona una mena de seguretat.
Sí.
Jo això no ho he acabat d'entendre, però ho puc respectar. Llavors, doncs,
respectem-ho sempre.
Ho respectem sempre. Sí. El que m'ha semblat més curiós és un noi molt jove que ens explica que va fer un àudio de TikTok per tindre sort. Què vol dir això? T'ho explico. T'ho explico perquè segurament no saps què vol dir. Oi que no, Joan? Veus? Amb la cara que poses. Digue'm alguna cosa. No saps què vol dir, oi?
Estàs dient senyor d'entrada d'edat?
No, t'estic dient senyor desconeixedor de l'aplicació TikTok.
Senyor ja em molesta, eh?
Doncs,
comencem malament ja.
És igual, doncs posem que no t'agrada TikTok.
Ara, José, molt bé. Gràcies per recolzar-me. Em pots dir...
T'explico.
Segona joventut.
Sí. Estàs a... Doncs això, senzillament. TikTok, sí?
Va, sí.
És una aplicació sí. En la que surten diversos vídeos.
Aquí arriba.
Sí, no, però ho explico. Però si
hi ha gent que no sap.
Que no sap què és TikTok.
Ara em sentia interpel·lat.
Exacte. Surten molts vídeos, diversos, sí. De fet. I en algun d'ells, la gent mantinta, òbviament, sí. Diu... que si utilitzes l'àudio que han utilitzat ells per crear un vídeo teu propi, d'acord? És a dir, tu crees un vídeo amb el so de fons d'aquella persona,
sí.
Et donarà bona sort.
Ah.
Vaja, coses que senzillament el que volen és visites i que l'algoritme els doni favoritismes i res, engagement,
ja,
saps?
Ja m'he perdut, eh?
Va, doncs és igual, seguim. Escolta la veu del poble, és hora de donar pas a l'experta del dia.
Perdó. No hi ha bon ostre, que avui?
No.
Què passa?
Ai, no ho sé.
Que és dilluns després de
estic
vacances,
sensible.
Oi?
No, perquè no hi ha hagut ningú que m'hagi dit res interessant, així.
Home,
com
sí, tothom que ha entrat pel micròfon de Radio Estel ha dit coses interessants.
Sí. Eh? No, però així més sucós i anecdòtic,
de
no tant.
De bon no, eh?
No, més aviat al sofà.
Estic trist.
El José està trist, també.
Nina,
no
estic
trist. Tristos.
Avui no hi ha bon ostrac
no
en aquesta secció.
No passa res, home.
Però demà tornarem a remuntar-ho.
Clar, home.
Perquè som Estel, i ja tenim més Estel a la nostra aplicació mòbil. I podem gaudir de bona música.
M'encanta.
Ara m'he tirat amunt, eh? Jo sol m'he tirat amunt.
Sí, però ja està bé. Està
sí?
Bé.
Sí, positiu. No tenim bonus track, però tenim...
El bonus track.
Veus? No tenim bonus track, però tenim bona música. A més, Estel, que estrenem avui a l'app de Ràdio Estel Oficial, que podeu buscar pels nostres mòbils, i això ens plena d'alegria i d'il·lusió.
Escolta, doncs, la veu del poble i, doncs, donada... passa aquest anunci estrany aquí al mig.
Sí.
És hora de donar pas a l'experta del dia, que és Victòria Garcia, psicoterapeuta d'adults i adolescents i coordinadora del grup de treball de psicologia coaching del Col·legi de Psicòlegs de Tarragona. Molt bona tarda, Victòria.
Hola, molt bona tarda a tots.
En primer lloc, per quin motiu ens costa tant tornar a la rutina?
Doncs bé, el que passa és que durant les vacances pues trenquem amb les obligacions quotidianes, trenquem amb els horaris, amb l'estrès, i ens dediquem a gaudir de la manera com més ens agrada. Però quan falten pocs dies per tornar a la rutina laboral o acadèmica, pues, acostumem a dir expressions del tipus pues, «ha acabat la bona vida», no? «quina mandra», «no vull que arribi aquest dia». I aleshores, quan a la vida, pot aparèixer aquesta síndrome que és tan sentida, la síndrome postvacacional, no? On apareixen símptomes com pues, l'apatia, el cansament, mal de cap, trastorns digestius... I per evitar aquesta síndrome, doncs convé tornar a recuperar la nostra rutina tan aviat com sigui possible.
Perquè moltes vegades, Victòria, assumim que la rutina o els hàbits o fins i tot el quotidià és quelcom dolent i pesat, no? Com deies. És així, realment? Com ens ajuda la rutina al dia a dia?
Bé, una rutina diària és necessària pel nostre benestar, tant emocional com psicològic. Aleshores, una rutina ens fa... té una sèrie d'avantatges, no? Que tinguem una rutina ens fa ser més eficients, per exemple, perquè aprofitem millor el dia, l'estructurem millor, tampoc no patirem tant d'estrès, perquè moltes vegades al no tenir una rutina això fa que ens alterem, no? Per altra banda, ens sentim més segurs, tenim una major sensació de control sobre les nostres activitats, sobre les nostres tasques. I també, fins i tot, podem fomentar la creativitat, perquè ja tenim un domini de tot allò que maneguem durant el dia i allò ens pot donar la possibilitat de pues, ser més creatius, no? Uh-huh.
Victòria, pensant el cap de setmana com a recompensa o objectiu, és bo o ens pot jugar a la contra?
Jo crec que no és aconsellable estar focalitzats ni en el següent cap de setmana ni en les següents vacances, com molt habitualment fem, no? Que ja pensem en les properes, no? Llavors, cal aprendre a gaudir de la quotidianitat per ser capaços, doncs, de situar-nos més en el present, que és de lo que es tracta, i de viure amb més plenitud, i no projectar tant situacions de futur que no ens permeten viure amb aquesta pretesa consciència plena, no?, de la que s'acostuma a parlar molt avui dia. I que és tan necessària, també.
Per contra, també hi ha gent que prefereix això, tornar a la rutina després d'unes festes que se li acaben fent pesades, podríem dir. A què es deu?
Doncs perquè els humans som animals de costums. I molts de nosaltres notem que aquestes pauses vacacionals, siguin més llargues com el període estival o ara com els Nadals, doncs provoquen un desequilibri tant a nivell d'horaris, com de son, com d'alimentació. I no estem dient que les vacances no siguin necessàries, al contrari, però de vegades canvien els hàbits de desequilibrar els nostres bioritmes. Uh-huh. I per això és tan necessari establir de nou unes pautes saludables a la tornada de les vacances, que fan que s'incorporem a la normalitat amb forces renovades i amb les piles carregades.
Com quines pautes?
Com?
De quines pautes estaríem parlant, doncs? Ara ens comentaves que...
Per exemple, necessitem un període d'adaptació, per tant, sí, aplicar la calma, no esverar-nos, no? Acceptar pues, que els primers ens costarà una mica seguir el ritme habitual i no ens hem d'exigir massa, no? Uh-huh. Per recuperar una mica aquest ritme. Després, cal organitzar-se i prioritzar tasques, o sigui, no totes les tasques són urgents a fer. Per tant, una priorització és important. També és important recuperar les rutines que teníem abans, no? O sigui, recuperar aquests horaris de son, recuperar les pautes alimentàries, etc., la pràctica de l'esport, per tornar a establir-nos en aquesta normalitat, no? I també serveix, pues, escrivim aquelles rutines que volem recuperar de manera que sigui més fàcil recuperar aquests objectius que tenim en ment, no? I que s'han difós una mica durant aquest temps de vacances.
Doncs recollits tots aquests consells per tornar a la rutina, Victòria García, psicoterapeuta d'adults i adolescents i coordinadora del grup de treball de psicologia coaching al Col·legi de Psicòlegs de Tarragona, moltíssimes gràcies per tornar a pujar a la caravana, per explicar-nos-ho tot plegat i que vagi molt bé.
Igualment, bon any a tots.
5 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida que parlem del que està passant al món amb el sociòleg i politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Vinga, va, 8 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda i a aquesta hora, com sempre, volem fer una anàlisi del que ha passat aquest cap de setmana, però sobretot del que passarà aquesta setmana, del que n'haurem d'estar atents. I és per això que ja tenim a la caravana amb nosaltres el sociòleg, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, professor Xavier Torrents. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, i bueno, ens retrobem, i a més,
senyor.
Sembla que el dia d'ahir està fet expressament per haver-nos retrobat tu i jo, perquè sempre ens vam conèixer amb el tema dels extremismes, i ahir vam tenir l'extrema dreta a Brasil fent un intent de cop d'estat, o la portada de La Vanguardia, que parlava de que el jihadisme està sobretot a Catalunya dins de l'estat espanyol. O sigui, que déu-n'hi-do.
I encara obrirem un tercer extremisme més tard, però va, comencem a desgranar-ho tot plegat. Suposo que molta gent informada ja a aquesta hora del que va passar ahir al Brasil, però jo crec que una de les preguntes més importants és per què va passar el que va passar ahir al Brasil.
De fet, bueno, això ja s'ha fet en aquestes 20, darreres 24 hores amb molts mitjans de comunicació, també aquí a Ràdio Estel, que és, ja tenia un precedent, i a més en un país democràtic més consolidat que el cas de Brasil, que és el cas dels Estats Units d'Amèrica.
Sí, senyor.
Justament, diguem-ne... havia passat després de la pèrdua de les eleccions per part de Donald Trump, i que havia guanyat, en aquest cas, Joe Biden, l'actual president dels Estats Units d'Amèrica. I, en aquest cas, doncs, ha passat una cosa semblant, tot i que hi ha distàncies que cal tenir en compte, però una cosa semblant perquè qui havia perdut era Bolsonaro, que havia estat el president doncs, de Brasil, i tampoc havia reconegut de forma clara i explícita els resultats electorals, i, en aquest cas, el qui... és el president, que és Lula, se li ha intentat fer un intent de cop d'estat. La gran diferència, però en aquest cas hem de veure un resultat positiu malgrat la gravetat dels fets, és que en el cas dels Estats Units era esperable doncs, que un intent de cop d'estat a partir de l'assalt del Capitoli quedés frustrat perquè les institucions dels Estats Units doncs, són unes institucions que pertanyen a un sistema polític democràtic molt consolidat, però en el cas de Brasil... recordem que això hagués passat fa 20 anys o 30 anys enrere, o si anem molt més enllà, que molts dels oients inclús no haurien nascut als anys 70 o 60 o 50, això, òbviament, hagués triomfat perquè l'exèrcit hagués donat suport a l'intent de cop d'estat. Mm-hmm. Per sort, i aquesta és la part positiva dins de la mala notícia que hem tingut, l'exèrcit, diguem-ne, ha quedat com una institució separada, diguem-ne, de no donar suport a un intent de cop d'estat. És l'única notícia positiva que tenim d'aquesta extraordinària mala notícia. Una altra, diguem-ne, mala notícia és que veiem que això, que semblava una flor d'estiu, quan va passar la sala al Capitoli a Washington, veiem que hi ha dos grans països, perquè recordem que, Estats Units, doncs, és la primera potència econòmica i encara avui política del món, però és que, a més, Brasil és el gran país d'Amèrica Llatina, o sigui, en territori i en població. Per tant, no passa en un país petitó, perdut, en un mapa que potser ni sabríem trobar el país. No, passa, ha passat en dos grans països. Això vol dir que l'extrema dreta, l'amenaça de l'extrema dreta avui en dia encara és més perillosa fins i tot del que els analistes havien pogut pensar.
Aquí volia anar jo, professor. Com que ja se n'ha parlat molt del que va passar ahir al Brasil, se n'han fet anàlisis exhaustius, també des d'aquesta casa n'hem anat parlant molt. Feia molt bé el professor en recordar-nos que tot plegat ve de certa part del trumpisme a Estats Units, amb aquella sala al Congrés, molt recordarem les imatges. Extrapolem una mica. El trumpisme, o el, si m'ho deixen dir, Steve Bannonisme, s'està extenent pel món?
Pitjor, ja s'ha estès. O sigui, ara el tema és com fem recular una cosa que ja s'ha estès al món, en totes les parts del món. Pensem que a Europa tenim a Hongria Orbán, que malauradament va fer un viratge de ser un partit conservador a un partit d'extrema dreta. I, per tant, ja tenim aquest cas. I tenim altres. Recordem que en aquests moments, tot i que aparentment, doncs, no està tenint aquestes conseqüències, però ja tenim fins i tot una primera ministra a Itàlia, un país que tampoc és petitó, en aquest cas governant. En aquest cas ho ha fet, diguem-ne, amb unes eleccions democràtiques i no amb un intent de cop d'estat, que és el que s'ha intentat fer a Brasil o es va intentar fer als Estats Units d'Amèrica. Per tant, això és el resultat d'anys de polarització social i política, d'anys de creixement del populisme, en aquest cas populisme de dretes, però també hi ha un populisme d'esquerres, i, per tant, això el que estem veient ara és com cau la fruita madura. Per tant, l'arrel fa dècades que va aparèixer, l'arbre va créixer també fa anys, i ara el que cau és la fruita madura. Quantes fruites madures cauran? No ho sabem, però que en cauran unes quantes, estem veient que sí.
De moment ha caigut una altra fruita madura no fa gaires mesos, amb Meloni a Itàlia també guanyant les eleccions, amb aquest partit d'extrema dreta. Si haguéssim de posar un punt inicial a aquest escampat de l'extrema dreta, ja sigui per polarització social, com ens deia professor, ja sigui per desil·lusió de la política, quin seria aquest punt inicial? Hi ha un punt en el que podem dir la cosa ve d'aquí, això ve d'aquí.
A veure, ho diré d'una altra manera. No podem, jo no sabia trobar, perquè no soc historiador, un punt amb una data inicial, però sí per quines són aquells elements que han permès que això passi. Un és el racisme anti-immigrants. El racisme anti-immigrants és un discurs que es va anar estenent, portem dècades. Recordem que a casa nostra, com a mínim, des dels anys 90 s'està estenent. Per tant, tenim tota la dècada dels 90, la del 2000, la del 2010 i ara la del 2020, que ja som a l'any 2023. Per tant, durant dècades s'ha extès un racisme anti-immigrants que els partits democràtics no van veure la grandària del problema que significava això. No només afectava a les persones migrants, sinó que això era la base, és com dir que era l'ingredient principal del plat de l'extrema dreta que permetria coure aquest plat del discurs de l'extrema dreta.
Per tant, entenc que s'ha banalitzat també el discurs de l'extrema dreta.
Sí, i no només els partits conservadors, i ho veiem amb el PP ara respecte a Vox, han assumit una part d'aquest discurs, sinó que fins i tot partits d'esquerres van flirtejar amb una part d'aquest discurs antimigratori, o bé no van dissenyar polítiques públiques per fer polítiques, en definitiva, d'inclusió, igualtat i diversitat. Justament, mira, ara quan acabi el programa, dono classe, just a la Universitat de Barcelona, d'aquesta assignatura, política d'inclusió, igualtat i diversitat. I una de les coses que sorprenen els estudiants és això, com és que això no s'ha treballat molt abans, com no s'ha dissenyat molt abans. Bueno, un dels efectes de no haver-ho fet és aquest resultat, el resultat de que l'extrema dreta tenia un discurs que li permetria fer pal de paller de tot el seu discurs, a diferència del que passava antigament. Antigament parlava de les races, etc. Per tant, jo no podia parlar de les races, perquè cada dia s'haguessin vist molt descaradament d'extrema dreta. Llavors van girar el discurs cap a un discurs anti-immigrant. Aquest és un. L'altre és el tema de, que ha confluït amb crisis econòmiques. Les crisis econòmiques sempre afavoreixen aquesta situació. Pensem que Hitler va pujar en una crisi econòmica després del crac de l'any 29 i puja el 33. I en aquest cas van tenir la crisi econòmica de l'any 2007-2008, que va permetre fer tot això, i després hem tingut la de la Covid i la guerra d'Ucrània, que ha revifat tota aquesta situació. Per tant, les crisis econòmiques serien com una situació en la qual moltes persones que s'entén i es comprèn tant psicològicament com socialment i econòmicament, que estiguin desesperades perquè no poden arribar a final de mes, però s'agafen a vegades a un discurs que no els resoldrà el no arribar a final de mes, però que creuen que sí, que és el discurs del populisme. Aquest és l'altre, diguem-ne, ingredient d'aquest plat de l'extrema dreta, el populisme. Fer un discurs que consisteix en fer promeses falses, promeses que no es poden complir, però que una part de la població creu il·lusòriament que ho podran fer complir.
Clara, ens ha fet unes pinzellades també, la gran pregunta després de tota aquesta explicació, jo crec que és com s'atura l'extrema dreta.
Bé, estem a Ràdio Estel i permetem que faci un incís bíblic. Justament el racisme anti-immigrants és anant a la Bíblia i veient que allà, de fet, es parla dels tres col·lectius més rebutjats. Uh-huh. Es parla de l'estranger i del migrant, precisament, i per tant, fixem-nos, després de tants milers d'anys, de tants segles d'haver-se escrit la Bíblia, encara no s'ha sabut interioritzar aquest missatge bíblic d'estar al costat dels migrants. L'altre dos col·lectius, però bueno, seria el de les dones i o de les vídues, que parla molt la Bíblia, o dels infants. Pobresa infantil, pobresa femenina i pobresa migratòria. I l'altra qüestió també està a la Bíblia. Quan es parla de que tots som germans i tots som fills de Déu, això trenca amb aquest discurs populista que diu, no, només uns quants són els que poden viure en aquest país. La resta no. El discurs de que tots som fills de Déu, el que implica és que tots hem de tenir la mateixa dignitat humana. Però en aquests dos discursos, si s'haguessin fet, òbviament, jo entenc que les persones agnòstiques o atees ho facin de forma laica o secular, però aquests dos discursos són els que ben plantejats i ben dissenyats s'haguessin hagut d'extendre com una taca d'oli, i no s'ha extès. En comptes d'això, el que s'ha extès és un discurs populista i antimigratori. I això condueix això a l'extrema dreta.
Dèiem a l'inici que el professor Xavier Torrents, molts d'aquesta emissora ja el coneixeu, és expert en radicalització. Doncs bé, una altra de les notícies que volien comentar, i abans ens ho apuntava, sortia ahir en portada al diari de La Vanguardia, és que Catalunya seria l'epicentre del terrorisme jihadista de l'estat espanyol.
Sí.
Compte amb això.
Si deixem de banda, i per circumstàncies òbvies, Ceuta i Melilla, perquè tot i pertany a l'estat espanyol, estan al nord de l'Àfrica, per tant, al voltant d'un país àrab, en el qual el caldo cultiu és més fàcil que es produeixi, Catalunya és la clau. Sortir allí, això, en portada de La Vanguardia, és un fet que, de fet, no és d'ara, fa dècades que se sap, i hi ha determinades localitats, determinats municipis, on això és més clar. Això fa que els Mossos d'Esquadra, que és la part, podríem dir, d'actuació més a curt termini, que és a curt termini l'actuació ha de ser a nivell més de seguretat o a nivell més policial. Doncs els Mossos d'Esquadra tenen la vessant principal, que és la d'una actuació en contra del terrorisme jihadista i del que és previ al terrorisme jihadista, que seria el radicalisme violent. I previ al radicalisme violent, això ja ho hauríem de deixar en mans de l'educació, la cultura o els mitjans de comunicació, que és el que es coneix tècnicament com a radicalització cognitiva. És a dir, primer la persona es radicalitza mentalment amb idees molt extremistes, i després pot donar el pas, no tothom el donarà, però pot donar el pas cap a la violència. El mateix que vam veure allí. Allí vam veure milers de persones, diguem-ne, bolsonaristes, que actuaven de forma violenta en aquella explanada on hi ha els tres poders, diguem-ne, el legislatiu, l'executiu i el judicial de Brasil. Però hi ha milions de persones que estan radicalitzades cognitivament ja al Brasil a partir de la polarització. No totes actuaran violentament, però és important fer reduir aquest nombre de persones que es radicalitzen cognitivament. Això, insisteixo, pertany a educació, cultura o mitjans de comunicació, i la part més més, podríem dir, de violència ja pròpiament dita, pertany, en el cas de Catalunya, als Mossos d'Esquadra. Per tant, tenen una feina forta. I no oblidem, perquè a vegades sembla que se'ns hagi oblidat molt ràpidament, vam tenir el 17 d'agost, el del 2017, un gravíssim atemptat terrorista a Barcelona i a Cambrils. Per tant, aquest atemptat no era fruit... És el mateix que dèiem abans. És la fruita madura que cau. És a dir, les arrels ja hi són prèviament. I les arrels quines són? Doncs una que potser... Bueno, a tu, Joan, no et sorprendrà, però els hi pot sorprendre molts oients de Ràdio Hostial, que és, hores d'ara, i tot haver patit un atemptat terrorista com el del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils, tot i haver patit a l'estat espanyol un atemptat terrorista com el d'Atocha en el seu dia, a l'estació de trens d'Atocha, doncs en cap dels 900 municipis de Catalunya, en cap, en aquests moments no es fa una política educativa de reducció de l'extremisme islamista radical. En cap. Per tant, aquesta política més a mitjà i llarg termini no s'està fent res. A curt termini sí, que és el que estan fent els policies, i en aquest cas els Mossos d'Esquadra, i per això és fàcil detectar moltes situacions en les quals estan evitant que això arribi a l'últim terme, que és el pitjor, que és quan hi ha assassinats. Però a curt termini no estan fent res. O sigui, els polítics tenen els deures per fer.
Per buscar comparacions, professor, a nivell europeu sí s'està fent?
A nivell europeu hi ha municipis d'Europa on sí s'està fent el següent. S'està fent, per exemple, en municipis d'Alemanya o d'Holanda o de Suècia. El que s'està fent, per exemple, és una eina que ha fet... Bé, ara descobrir un secret, però estem en família a Ràdio Hostel. El Joan i jo ens vam conèixer, jo en aquell moment era professor i estudiant, amb un tema com l'educació de l'Holocaust.
Sí, sí. Doncs bé,
aquesta eina, l'educació sobre l'Holocaust, que per cert, el 27 de gener d'ara, doncs, és el dia que la ONU commemora les víctimes de l'Holocaust, doncs és una eina que estan utilitzant, per exemple, a llocs com Berlín, dins de les escoles, però també dins, en aquestes escoles, d'alumnes que són, per exemple, musulmans, per evitar que agafen l'extremisme de l'islamisme radical a partir d'un prejudici que és l'antisemitisme o judefòbia. Val, doncs això no s'està fent a Catalunya en cap municipi, cap. En alguna escola o algun institut trobarem algun professor mestre que voluntàriament i per iniciativa seva ho fa, però no és una política, podríem dir, educativa implantada a casa nostra.
Abans parlàvem del populisme de l'extrema dreta, ara parlàvem de la radicalització jihadista, i ens ho explicava el professor, amb la radicalització de l'extrema dreta, i suposo que tampoc s'allunya tant, si parlem del jihadisme, que és que les crisis econòmiques, socials, generen comprar aquesta manera de fer un discurs molt radicalitzat, no? Com a sociòleg, per què passa això? Per què tendim a comprar un discurs tan radicalitzat quan jo estic malament, precisament?
Doncs perquè a vegades el cervell humà, que és una de les grans incògnites que intenten estudiar, per exemple, els neurocientífics, ens porta a vegades a la immediatesa. La immediatesa vol dir buscar solucions ràpides. I en el món hi ha qüestions que no hi ha solucions ràpides. O sigui, hi ha solucions que requereixen, diguem-ne, un temps. A vegades són 4 anys, a vegades són 5, a vegades són 10, i a vegades són 20 anys o fins i tot més. I aquesta immediatesa, o sigui, això és una mica com les màquines escurabutxaques que hi ha en els bars i les cafeteries. Aquesta immediatesa és el que donen els populismes, els racismes o... Recordem, perquè aquest és un altre extremisme, i així ho analitzem, per exemple, en el màster de Polítiques de Seguretat Global de la Universitat de Barcelona, els feminicidis, que allí va haver tres assassinats de dones, i avui quatre assassinats en 2 dies de dones. I les coses no són per casualitat. Per exemple, per què de tot aquest nou any, ara ja estem a 9, no? Som dia 9, doncs va passar allí avui? No és casualitat. Hi ha coses que ja estan molt estudiades. Per exemple, ahir era l'últim dia, podríem dir, de festa, de les festes de Nadal, i avui era el primer dia de tornar a treball per molta gent. Aquest és un moment crític, com ho és les vacances d'agost o altres moments en els quals, per exemple, els homes masclistes conviuen més amb la dona que estan maltractant i, per tant, hi ha més risc, perill i amenaça de que les puguin matar. Per tant, tot això està estudiat. El que passa que a vegades els polítics no... o no tenen bons assessors, o no s'atreveixen a dissenyar bé les polítiques públiques, o mil causes que passen, diguem-ne.
Mira, ens queden 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda, ja que ens posava aquest tema sobre la taula. Com bé deia el professor, hi ha hagut 4 crims masclistes en tan sols 24 hores, l'últim que s'ha produït a Tenerife. 4 en 24 hores, però 5 ja en el que portem d'any. Recordem que la nit del 31 a l'1 ja hi va haver el primer crim masclista. Res, només unes hores després d'haver superat les 12 de la nit. Després en parlarem, amb experts en aquest, programa, i seran amb nosaltres experts de la talla de Gregorio Gómez, cofundador i secretari d'ALMA, l'Associació contra la Violència de Gènere, Núria González, que és advocada i activista feminista, o Rosa Cobo, que també és sociòloga, professora de la Universitat de Corunya, que ens respondran algunes d'aquestes preguntes abans. Però, professor, sí que volia preguntar-li... Els hi deia aquest matí a l'equip, quan plantejàvem fer aquest tema, la primera pregunta que em sorgeix és... està clar que la responsabilitat absoluta és de l'assassí, però també està clar que alguna cosa estem fent malament com a societat perquè això passi.
La resposta de què fer és la mateixa, de fet, del que parlàvem nosaltres d'extremismes. Per cert, l'islamisme radical i l'extrema dreta coincideixen també en el masclisme com a factor o com a discurs ideològic que tenen els dos. És a dir, un islamista radical és masclista i una persona d'extrema dreta és masclista. A veure, en el fons és, la resposta hauria de ser la mateixa. A curt termini, això hauria estat en mans doncs, del sistema judicial, jutges, fiscals, advocats i la policia, per detectar aquests casos els més extrems o com vigilar. Possiblement els casos més extrems que ja s'hagi detectat homes extremadament violents i que encara hi caigui aquest risc de mort d'una dona, potser s'hauria de reciclar els escoltes que van tenir en el seu dia doncs, les possibles víctimes d'ETA, doncs, que fossin ara escoltes d'aquestes dones, de les que són... No pots tenir un plantell d'escoltes, de milers d'escoltes, però sí, podries tenir uns centenars, o almenys unes desenes d'escoltes, que alguns ja ho són. Però això són els casos més extrems. Els altres, a mitjà i llarg termini, és la mateixa recepta. Política d'educació, política cultural i política de mitjans de comunicació. Per exemple, parlar-ne en mitjans de comunicació és molt bo. El que estem fent ara, per exemple, aquí en el teu programa, Joan. Doncs, i què cal fer? Doncs saber que la causa principal és una. La causa principal és el masclisme. I aquí hi ha diferents graus. És a dir, hi ha el qui té l'estereotip o el cliché i potser el pensa i no el dirà. Hi ha qui el dirà parlant amb uns amics en el bar. Hi ha qui anirà més enllà. I els que arriben a l'extrem, en l'extrem de l'assassinat, doncs són persones que han anat pujant aquestes escales, aquests graons, fins arribar això, a la punta de l'iceberg, de l'iceberg, i cometen això. Però la base és una base educativa, però no és únicament en polítiques educatives que ho resoldrem. Això és a mitjà i a llarg termini.
Per tant,
a curt termini, qüestions de seguretat.
Per tant, professor, hi ha certa, i que se m'entengui, no legal, perquè sí que és veritat que hi ha judicis, hi ha jutges, hi ha advocats, etc, hi ha policia, però sí hi ha certa impunitat social.
Diguem-ne que encara... a veure, avui, a diferència de fa 20 anys enrere, hi ha acudits que no es poden fer perquè són radicalment masclistes. Però encara hi ha rialles entre homes, en converses només d'homes, diguem-ne, si no menyspreant a les dones, sí, diguem-ne, deixant-les en una situació de minusvaloració. Llavors, aquestes situacions servirien doncs, per produir canvis culturals. Però, insisteixo, els canvis culturals són a mitjà i llarg termini. A curt termini, per salvar vides humanes. En aquest cas, per haver pogut, que ja no s'ha pogut fer, però salvar la vida d'aquestes 5 dones que ja assassinades, doncs aquí la política és... Doncs, per exemple, si un veí escolta alguna cosa, trucar a la Guàrdia Urbana o als Mossos d'Esquadra dient, passa això, és millor que sigui un error i que no hagi passat res, a que acabi passant un assassinat nou en aquella casa.
Per cert, que després ho recordarem també a l'entrevista, però si alguna dona pateix alguna agressió, ja sigui verbal, ja sigui física, sempre està disponible a la seva disposició el 900-900-120, aquest telèfon que posa a disposició la Generalitat per totes les víctimes d'agressions masclistes. Professor Torrents, sociòleg, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser una setmana més amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu. Bona tarda.